on your mind. She's on your mind. Everyone knows.
Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Jo vull ser molt respectuós amb el procediment que ens hem marcat, però en principi les indicacions que jo tinc és que es donen les condicions, però no vull anticipar res fins que no tinguem aquesta reunió bilateral a 3:45 i puguem prendre una decisió conjunta i comunicar-la.
És Salvador Illa, el ministre de Sanitat, en declaracions als matins de TV3, com escoltàvem, dona per fet que les regions sanitàries de Barcelona i Lleida passaran demà a la fase 3. Aquesta tarda ho oficialitzaran ell i la consellera Alba Vergés. Un cop això sigui una realitat, tot el país ja estarà en aquesta fase, a la 3, i podria ser per hores, perquè el govern vol entrar a la nova normalitat abans de diumenge, que és quan s'acaba l'estat d'alarma. Així podrà establir la seva pròpia regulació i, sobretot, controlar la mobilitat, un aspecte important a les portes de la revetlla de Sant Joan. És el dia 94 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, que finalitzarà el 21 de juny. Repassem altres titulars que ens deixa de moment aquest dimecres. Quim Torra assegura que hi haurà decisions extremes si el jutge condemna els Mossos de Sant Feliu Sasserra. Anna Ruiz.
Són 6 agents investigats per una agressió racista. El conseller d'Interior ha explicat que els ha canviat de destinació i ara són oficines.
El Parlament aprova aquesta tarda la polèmica llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural.
Té els vots de Junts per Catalunya, Esquerra, PSC, els Comuns i la CUP. El conseller Damià Calvet defensa l'eina que té, però, el rebuig d'alguns alcaldes, sobretot al Pirineu.
I la republicana Àdria Mazcuñán, des d'avui, és la nova alcaldessa de Sant Fruitós de Bages.
Aquest migdia s'ha fet el ple que ha rellevat l'alcalde Joan Carles Batanés de Gent Fem Poble a Esquerra, a Junts per Catalunya i al PSC li han fet una moció de censura.
I el 15 de setembre començaran les multes a la zona de baixes emissions de l'àrea metropolitana.
Barcelona, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet i Sant Adrià sancionaran els vehicles sense etiqueta ambiental. Altres municipis, com ara Sant Cugat o Sant Joan d'Espí, s'aniran incorporant a la iniciativa.
I en esports, avui arrenca a València la fase final de la Lliga ACB de bàsquet.
Comença amb un duel directe entre Barça i Joventut a partir de 3:45. Els blaugrana eren líders quan es va aturar la competició, mentre que la penya s'ha classificat al play-off pels pèls.
I fem un cop d'ull també a una informació tan important com és el temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, que ens expliques. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs de nou una jornada marcada per la inestabilitat i embruixats i alguna tempesta que pot afectar sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i també interior de les comarques de Girona. La resta, la nubositat continua sent força abundant en general, malgrat que la temperatura en general, malgrat aquests núvols, continuarà sent molt suau, amb màximes al voltant de 19-24 graus a molts punts del país, però fins a puntes de 26-27-28 cap a les comarques de les Terres de Ponent i de la Vall de l'Ebre. De cara a demà ens creua una nova pertorbació que comportarà precipitacions a pràcticament qualsevol punt al matí i a la tarda restringits en àrees de muntanya. Les temperatures demà tornaran a pujar i això sí, sembla que a partir del cap de setmana, sobretot ja a la jornada de diumenge, iniciaríem un període d'estabilitat meteorològica amb predomini del sol i una pujada significativa de la temperatura. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Vall d'Osera. Passen 4 minuts del punt de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el pas que si res no canvia faran demà les regions sanitàries de Barcelona i Lleida, un pas cap a la fase 3 i en qüestió d'hores sembla que cap a la nova normalitat. El govern vol que tot el país entri en aquesta nova normalitat abans de diumenge, que és quan s'aixeca l'estat d'alarma. Però anem a pams, de moment estem pendents de la reunió que aquesta tarda mantindran el ministre Salvador Illa i la consellera Alba Vergés, on s'oficialitzarà, com dèiem, que tota Catalunya queda en fase 3. Illa ho donava per fet en declaracions a TV3.
Jo vull ser molt respectuós amb el procediment que ens hem marcat, però en principi les indicacions que jo tinc és que es donen les condicions, però no vull anticipar res fins que no tinguem aquesta reunió bilateral a 3:45 i puguem prendre una decisió conjunta i comunicar-la.
El ministre també ha beneït la intenció que té el govern d'entrar a la nova normalitat en les properes hores. Diu que té plena potestat per fer un pas que, de fet, ja han fet altres comunitats, com ara Galícia.
Aquesta tarda en tornarem a parlar, segur, anirem seguint. De moment recollim unes declaracions d'empresaris badalonins de la Federació d'Empresaris de Badalona, que defensen, atenció, que per reactivar l'economia el millor seria acabar amb les restriccions el més aviat possible i confiar en el sentit comú dels ciutadans. Els companys de Radio Ciutat de Badalona han parlat amb ells. Carles Carvajal, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. Des de la Federació d'Empresaris asseguren que sectors com el comerç o bé l'hostaleria es veuran especialment beneficiats d'aquest canvi de fase, ja que se'ls permetrà augmentar l'aforament dels locals. Un dels neguits de la Federació d'Empresaris de Badalona, però, és que els ciutadans deixin de consumir i fer activitats per por al contagi. En aquest sentit, asseguren que la majoria d'empreses ha fet una inversió en higiene i seguretat. També reclamen a les administracions que moderin els discursos alarmistes. Josep Maria Puente és president de la Federació d'Empresaris.
Deixar d'enviar també tants missatges alarmistes, perquè això el que fa també és espantar a la gent i espantar les inversions. Tenim que començar a enviar un missatge de que es pot fer tot, es pot reprendre l'activitat social, familiar, amb certa normalitat, o això sí, mantenint unes mesures de prevenció.
Puente assegura que per saber quines empreses no han resistit els efectes de la crisi i han tancat, caldrà esperar fins al mes de setembre o bé l'octubre.
Més coses, encara en crònica política, ens ocupem de les sessions de control que hi havia aquest matí, tant al Parlament com al Congrés dels Diputats. Comencem per la Cambra Catalana, on les principals notícies han versat sobre els 6 Mossos d'Esquadra acusats d'una agressió racista a Sant Feliu Sasserra i, com no, una setmana més sobre la convocatòria d'eleccions.
I el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que demanarà l'expulsió del cos policial dels Mossos que van participar en l'agressió racista a un jove de 20 anys al Bages. Ha afegit que ara aquests agents han deixat el carrer i treballen en oficines, però que seran expulsats un cop sàpiga i es confirmin els seus noms.
Torno a dir, quan tingui els noms dels autors i dels encobridors, si n'hi ha, exigiré l'expulsió immediata del cos. Quan tingui els noms. Però ara entenc que són 6 persones que estan investigades i que desconec si les 6 estan implicades o si hi havia persones que allà no hi eren. Per tant, què he fet? Mesura preventiva tipificada com a greu de retirada del servei que estan prestant. I no estaran al carrer. Aquestes persones no estaran al carrer. Estaran a l'oficina.
Buch ha respost d'aquesta manera les preguntes formulades per Comuns i la CUP sobre el model policial de la Generalitat.
I pel que fa a eleccions, per més endavant.
Sí, també durant la sessió de control al govern, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha deixat clar que no hi haurà eleccions catalanes a curt termini i ajorna la convocatòria dels comicis a la resolució de la crisi sanitària i econòmica.
Ara hem de reprioritzar els pressupostos. Ara tenim una batalla important amb l'Estat de recursos i espero que estiguin al nostre costat perquè vostès són part del govern espanyol. Per tant, depèn de vostès la solució dels recursos de Catalunya. I necessitem també encarar i encarribar la sortida de la crisi social i de la crisi educativa, perquè també serà molt important. Jo li asseguro que quan tinguem encarrilades totes aquestes solucions, perquè és ara on jo necessitem, i el govern de Catalunya necessita centrar-se al 100%, quan tinguem encarregades aquestes solucions, no tingui cap dubte que els ciutadans de Catalunya seran cridats a les urnes.
Ha estat la seva resposta la diputada de Catalunya en Comú, Jessica Albia, que ha instat Torra a convocar eleccions davant els conflictes interns i les fissures entre Esquerra i Junts per Catalunya. A la pregunta del socialista Miquel Iceta sobre els diners addicionals necessaris per obrir les escoles al setembre i després de la pandèmia, el president català ha respost amb l'argument del dèficit fiscal de Catalunya respecte a l'Estat.
I després de la sessió de control al Parlament s'ha fet el debat sobre la polèmica llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural, que es votarà finalment aquesta tarda. Ho ha seguit el nostre company Jordi Casino. Jordi, bon dia, com ha anat?
Bon dia, Anna. Doncs bé, ha acabat aquesta primera part del debat a l'espera de la votació. L'objectiu fonamental de l'agència ha de ser el de garantir el compliment de tota la legislació de natura d'aplicació a Catalunya, dotant-se de les eines necessàries i imprescindibles per garantir la protecció de la biodiversitat. El conseller de Territori, Damià Calvet, assegura que l'agència permetrà cuidar millor el territori.
Fer, per exemple, dels espais naturals i dels parcs un motor de progrés i desenvolupament dels territoris que els acullen, com passa a altres països del seu entorn. L'agència ha de poder augmentar amb més recursos humans i materials la feina del personal que treballa en l'àmbit del medi natural, que ho fa sempre amb molta vocació, però que ara trobaran amb aquesta agència una eina sòlida en la que també multiplicar la seva feina.
Esquerra, el PSC, els Comuns i la CUP també han anunciat el seu vot favorable després de recordar que un 15% dels hàbitats de Catalunya estan degradats i de denunciar que només un 1% dels propietaris gestionen més de la meitat dels boscos privats del país. Escolteu el diputat socialista Jordi Terrades.
La creació de l'agència, des del nostre punt de vista, reforçarà les polítiques públiques, possibilitant desplegar polítiques de conservació i de gestió alineades amb les actuals polítiques europees, que emmarquen l'estratègia europea de recuperació de la biodiversitat amb l'horitzó 2030 i que necessàriament s'haurà de concertar amb la participació de tots els sectors de les àrees rurals implicades.
Per contra, Ciutadans i el PP han anunciat el seu vot contrari perquè consideren que el projecte atempta contra la propietat privada i per manca de consens. Francisco Javier Domínguez és diputat del Partit Taronja.
Confundir el consenso parlamentario, un número determinado de diputados que puedan sumar una mayoría, con el consenso en el territorio. Y ahora resulta que les han crecido los enanos y tenemos un problema real de consenso y la agencia no es bien recibida por una gran parte del territorio y de sectores.
Al Consell de Direcció de l'Agència, el govern hi tindrà una representació del 51% i els municipis, el sector primari i el sector ambiental, un 49%.
Gràcies, Jordi. N'estarem pendents aquesta tarda. Ara ens situem al Congrés dels Diputats, on aquest matí també hi havia sessió de control. Allà el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el 16 de juliol es farà un acte oficial de record a les víctimes de la Covid-19 i la vicepresidenta Carmen Calvo s'ha referit a la reactivació de la taula de diàleg amb Catalunya. N'estava pendent la Montse Hidalgo. Montse, bon dia. Com ha anat això?
Bon dia. Doncs l'anunci de l'acte d'homenatge ha permès Pedro Sánchez diluir les dures crítiques de l'oposició, com la de Pablo Casado, qui l'ha acusat d'amagar víctimes.
¿Y usted qué hace? Critica a los jueces, pone de fiscal a una comisaria política, oculta 16.000 víctimas.
Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere, y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene la ultraderecha.
La tensió s'ha repetit entre Cayetana Álvarez de Toledo i la vicepresidenta Carmen Calvo sobre la mesa de diàleg amb Catalunya.
¿Han suscrito ustedes un pacto ultra a costa de la convivencia y a cambio del poder? Contéstenos, por favor, ¿van a convocar la mesa exigida por Esquerra?
Señora Álvarez de Toledo, la respeto a usted tanto porque tiene un escaño por Barcelona, por Cataluña, que sería una de las grandes obligaciones que tendría usted aquí, encontrar a través del diálogo democrático una salida a la situación de Cataluña, si vamos a convocar la mesa de diálogo.
Calvo, que no ha concretat la data de la reunió, ha demanat respecte parlamentari als pactes de govern.
Gràcies, Montse. No ens movem encara de Madrid, perquè avui el judici contra l'excúpula dels Mossos d'Esquadra està vivint les últimes hores. Les defenses presenten les conclusions definitives i després quedarà vist per sentència. Abans, però, els acusats podrien fer ús del darrer torn de paraula. Mont Carvajal, en quin punt estem? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs la defensa del major Trapero i l'intendent Teresa La Plana, Olga Tubà, continua encara ara des de les 10 del matí exposant el seu informe final. Tubà ho intenta desmuntar amb un argumentari detallat i extens l'acusació de desobediència. Ha focalitzat, per exemple, cap al director general de la Guàrdia Civil llavors, Pérez de los Cobos, que estava al capdavant de la coordinació de l'operatiu conjunt per impedir el referèndum de l'1 d'octubre i sobre les declaracions del qual es fonamenten aquestes acusacions. Diu Tubau que de los Cobos no era bon coordinador i ni tan sols va aixecar acta de les reunions.
Si de esas reuniones se hubieran levantado actas de las mismas, que quizás, desde luego, por la importancia de estas, esta formalidad pues hubiera podido resultar necesaria, pues a lo mejor hoy no estaríamos así.
Tobau diu que cap dels tres cossos policials va tancar un sol centre de votació abans de l'1 d'octubre i que aquell dia, l'1 d'octubre, en van tancar molts més els Mossos que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional junts i, per tant, és injust acusar els Mossos d'inacció. I s'ha preguntat com pot ser que Trapero acudís a la jutgessa si el que pretenia era desobeir-la. La jutgessa del judici d'avui ha preparat la sala per seguir a la tarda, quan podria quedar vist per sentència, però ja veurem si hi ha temps perquè encara han d'intervenir dos advocats més. Els acusats poden fer ús de l'última paraula.
Gràcies a Mont. Olga Tubau, que està a punt de batre un rècord d'informes. Ara tornem a Catalunya, però no deixem de parlar de política. És un dimecres molt polititzat. Anem fins a Sant Fruitós de Bages, on aquest migdia s'ha fet el ple que ha rellevat l'alcalde Joan Carles Batanés, de Gent Fent Poble. Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC li han fet una moció de censura que atorgarà la vara a la republicana Àdria Mazcunyan. Connectem en directe amb Ràdio Sant Fruitós. Joel Penya, bon dia, com ha anat?
Bon dia. Doncs just fa una hora l'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet efectiu el canvi d'alcaldia. El regidor de major edat de l'Ajuntament, Vicenç Llorenç, de Junts per Sant Fruitós, ho anunciava així, després de les votacions.
La moció de censura ha resultat aprovada i, en conseqüència, cessa com a alcalde el senyor Joan Carles Batanés Sobirana i resulta elegida l'alcaldessa, la senyora Àdria Mazcunyan i Claret.
Tot plegat després d'un ple tens amb retrets entre els grups que ara formen l'equip de govern i Gent Fent Poble. Uns retrets que s'han estès al carrer, on els concentrats que protestaven contra la moció han rebut entre crits i xiulades Esquerra, Socialistes i Junts a la sortida del pavelló. Una cridòria que es mesclava amb els aplaudiments dels partidaris del nou equip de govern. Finalment, els 7 regidors dels 3 grups municipals, Esquerra, Socialistes i Junts, han anat fins l'Ajuntament, seguits per un grup de 50 manifestants que en demanaven la dimissió i unes noves eleccions municipals.
Gràcies, Joel. Passa un minut d'un quart de tres. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Salvador Illa dona per fet a TV3 que les regions sanitàries de Barcelona i Lleida passaran demà a la fase 3.
Illa reunirà a primera hora d'aquesta tarda amb la consellera Alba Vergés. Un cop això sigui una realitat, el govern vol que tot Catalunya entri a la nova normalitat abans de diumenge.
Quim Torra assegura que hi haurà decisions extremes si el jutge condemna els Mossos de Sant Feliu Sasserra.
Són els 6 agents investigats per una agressió racista. El conseller de l'Interior ha explicat que els ha canviat de destinació i ara són oficines.
I la republicana Àdria Mazcunyan és des d'avui la nova alcaldessa de Sant Fruitós de Bages.
Aquest migdia s'ha fet el ple que ha rellevat l'alcalde Joan Carles Batanés de Gent Fent Poble. Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC li han fet una moció de censura.
Amb tu he après.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb el balanç que avui feia el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, balanç de les actuacions que s'han impulsat per facilitar la regeneració natural del bosc, ara que farà un any del gran incendi que van patir. Connectem amb Canal Terres de l'Ebre. Susana Casas, bon dia. Quin és el balanç, doncs, que fan?
Hola, bon dia. Doncs un any després s'ha de fer balanç de la Ribera d'Ebre. El 26 de juny del 2019 s'originarà un incendi que quedarà marcat al calendari de les Terres de l'Ebre i Catalunya. 6.000 hectàrees van quedar calcinades entre la Ribera d'Ebre, el Segre i les Garrigues, la majoria al terme de Flix. Després de la parada obligatòria pel coronavirus, han reprès els treballs de regeneració de la zona cremada. El Consell Comarcal, l'Ajuntament de Flix i la Diputació de Tarragona han impulsat plans d'ocupació que han suposat la contractació de més d'una seixantena de persones. S'estan fent una banda tasques de prevenció, obrint camins i netejant zones de risc. En paral·lel també s'està retirant la fusta cremada i hi ha projectes de rec sobre la taula. Els alcaldes de Vinebre, Torre de l'Espanyol, Flix i Palma d'Ebre, els quatre de la Ribera d'Ebre afectats, valoren positivament aquestes tasques. Lamentem, però, un any després, la lluita contra el despoblament i l'aposta pel territori segueix igual, és a dir, al punt de partida. I ho exemplifiquem amb dos exemples molt recents. D'una banda, com s'està impulsant la nova Agència Catalana de la Natura i de l'altra, tots els projectes solars i eòlics planificats a la comarca.
Gràcies, Susana. Des de Canal Terres de l'Ebre, a la Ribera saltem al Maresme, Arenys de Mar, que és el darrer municipi que ha anunciat que tancarà la platja durant la revetlla de Sant Joan. Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bon dia. Com ha anat això?
Bon dia. El Comitè Operatiu de Platges ha pres la decisió, finalment, de tancar l'accés de grups i evitar aglomeracions. El tancament es durà a terme de 8 del vespre del dia 23 de juny fins a les 8 del matí del dia 24 i estarà controlat per un dispositiu especial policial. En el cas de la Musclera i el Cavalló es prohibirà l'accés amb cotxe. No obstant, podran accedir a la platja aquelles persones que tinguin reserves en les Guinguetes, on a Curto és regidora de serveis.
I ho hem cregut oportú des del govern, doncs, fer aquest tancament, veient que hi havia un efecte crida de moltes altres comarques, que se'ns hagués estat fet molt difícil doncs, el control de l'aforament de la seguretat, ja que Sant Joan és una nit complicada.
Paral·lelament, des d'ahir s'estan retirant part de les piles acumulades a la platja del Cavalló del temporal Glòria per evitar que es facin fogueres amb aquestes restes vegetals.
Crònica de Ràdio Arenys, gràcies, Sílvia. Mentrestant, a les Planes d'Hostoles, aquest dimecres han presentat les mesures de seguretat que implementaran per accedir als gorgs, per evitar també massificacions. Olot Televisió, Roger Santaló, bon dia, quines són?
Bon dia. Garantir un accés segur als gorgs i vetllar per la seva preservació és el que vol promoure les Planes d'Hostoles amb els seus espais singulars del riu Brugent, els gorgs de la Plana, el Molí dels Murris, Can Poetí i Santa Margarida. Per aconseguir-ho, durant els propers mesos, implementa un sistema de control per evitar la massificació de l'espai. Per una banda, estableix un tiquet obligatori d'accés que es pot adquirir de forma online o el mateix aparcament habilitat. El seu preu és de 3 euros al dia per adult, deixant l'entrada lliure als menors de 12 anys. Eduard Llorà és l'alcalde de les Planes d'Hostoles.
Entenem doncs, que també el visitant ha de poder acabar contribuint en el sosteniment de tot aquest sistema i de tot aquest espai natural perquè el puguem continuar gaudint nosaltres i els nostres fills.
D'altra banda, també s'ha establert un aforament limitat a 200 persones per accedir als gorgs. La intenció d'aquest aforament és la preservació del medi natural. Per garantir-ho, hi haurà 9 informadors que controlaran els 4 gorgs habilitats, desviant els usuaris segons la massificació de cada punt.
Gràcies, Roger, des de Televisió Costa Brava. Volem anar també avui a Platja d'Aro, on hi ha un cert malestar pel fet que el municipi no hagi sortit a la guia turística de Pilarín Vallès, aquesta guia que impulsa la Generalitat. Ens ho expliquen des de Televisió Costa Brava. Raül Jiménez, bon dia, quan vulguis.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castell Platja d'Aro ha mostrat el seu descontent per no aparèixer a la guia de la Costa Brava, il·lustrada per Pilarín Vallès i editada per Edicions 62. La guia es va repartir la setmana passada com un suplement de La Vanguardia dedicat als paratges naturals i als municipis turístics de Catalunya. La sorpresa va arribar quan Castell Platja d'Aro va ser l'únic municipi que no va aparèixer en aquest recull de pobles de la Costa Brava. Maurici Jiménez és alcalde de Castell Platja d'Aro.
Nosaltres hem d'entendre que es tracta d'un producte que segurament ha sortit de l'àmbit privat i, per tant, segurament nosaltres no podíem tenir ni coneixement i és possible que l'administració que ho signa, la Generalitat, d'inici doncs, en el projecte tampoc fos el que determina quins són els pobles que surtin o no, però sí que és veritat que trobem que un municipi com el nostre, al cor de la Costa Brava, des d'una perspectiva, òbviament, comercial i turística, des d'una perspectiva amb una implantació de molts anys en el panorama turístic, no només de l'àmbit de la província, sinó de tota Catalunya i de tot l'Estat, doncs, òbviament, hi hem de figurar.
L'alcalde ja ha anunciat que s'enviaran cartes al Vanguardia, a l'editorial i a la Generalitat, on demanaran que es reediti la guia o que hi figuri el municipi en les properes edicions. Algunes llibreries i quioscos locals ja han decidit no posar la guia a la venda per fer palès la seva indignació.
Gràcies, Raül, des de Televisió Costa Brava. I l'apunt cultural ens parla avui de la programació del festival Sota la Palmera, que es farà a Tarragona a partir del 3 de juliol. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bon dia, què ens en destaques?
El Festival Sota la Palmera de Tarragona ha presentat aquest matí el programa d'aquest any on la figura de la dona i el feminisme seran la base. El conseller de Joventut, Armand Pinedo, ha estat l'encarregat de presentar el festival i ha assenyalat que després de 10 anys segueix sent un espai de referència i un exemple de la importància d'invertir en cultura.
Ahora más que nunca es el momento de defender el derecho a la cultura y ofrecer soporte a todas aquellas entidades culturales, todas aquellas entidades de jóvenes que quieren ofrecer su trabajo y sus actividades a la ciudad y por tanto es el momento de apostar más que nunca porque la recuperación económica nace precisamente de invertir en nuestra ciudad y invertir en cultura y invertir en la gent jove.
El festival es realitzarà del 3 de juliol a l'1 d'agost, de dimecres a dissabte, i comptarà amb 24 propostes culturals. L'aforament es limitarà a un 30% i per assistir-hi s'haurà de reservar prèviament a través de la pàgina web del festival on a partir de demà ja es podran realitzar les primeres inscripcions.
Gràcies, Laura, des de Tarragona. Tot seguit, els esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. Avui arrenca València la fase final de la Lliga ACB de bàsquet. Comença amb un duel directe entre els dos equips catalans en competició, el Barça i el Joventut de Badalona. Serà a partir de 3:45 de la tarda, és a dir, d'aquí poc més d'una hora. Els blaugrana eren líders quan es va aturar la competició, mentre que la penya s'ha classificat al play-off amb la última plaça que li donava accés. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica Ferran Vinaixa.
El Joventut s'estrena aquest migdia a la Fonteta de Sant Lluís en el primer partit de la final a 12 de la CB i en un derbi català contra el Barça. Els verdinegres arriben a la cita sense pressió perquè ja tenen a la butxaca el bitllet per l'Eurocup i amb les baixes dels estatunidencs Luke Harangodi i Tony Wotten, però volen donar la cara amb la plantilla més jove de la final a 12, amb una mitjana de 24 anys i que compta amb fins a 7 jugadors del planter. El tècnic Carles Durant assegura que és una oportunitat per tots.
Jo crec que estem bé, és cert que hem perdut els nostres dos jugadors americans, però bueno, jo crec que el potencial també el podem recuperar amb la il·lusió, no?, i amb l'esforç de tot l'equip.
El partit entre el Joventut i el Barça es jugarà a partir de 3:45 de la tarda i serà el primer partit a ACB després de 100 dies des del darrer partit per l'aturada conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
I l'esport català ha estimat que ha deixat d'aportar 921 milions d'euros en el valor afegit brut a causa de la pandèmia. Des de la Secretaria General de l'Esport, però, el seu responsable, Gerard Figueres, ha destacat que ara, més que mai, cal impulsar el projecte dels Jocs Olímpics d'hivern Pirineus-Barcelona.
Quan Catalunya i el conjunt de l'Estat són una destinació eminentment turística i han patit tant a nivell internacional l'afectació del Covid, el que necessitem és enviar missatges al món que estem preparats per a rebre gent i creiem que optar a un dels més importants esdeveniments internacionals com els Jocs Olímpics seria sens dubte un missatge inequívoc.
A nivell de dades s'ha explicat que els clubs han deixat d'ingressar més de 300 milions d'euros i que el 73% dels treballadors del sector esportiu han patit un ERTO. Pel que fa a les propostes de futur, es vol imposar la fusió de clubs per fer-los més forts, insistir en la llei de mecenatge i lluitar per un IVA reduït. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. La crònica esportiva d'aquest dimecres, 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 3:45. Nosaltres fem una pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a Gencat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre la aplicació i busca l'usuari GenCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Col·lecció de l'Agus i els monstres de Jaume Copons i Liliana Fortuny, editat per Editorial Combel. Avui us volem parlar d'una col·lecció de llibres juvenils que ha conquistat a grans i també als més petits. El seu protagonista, l'Agus, és un nen normal, podríem dir fins i tot avorrit, però un dia coneix el senyor Flat. Que qui és el senyor Flat? Doncs és un monstre que s'instal·la a l'habitació de l'Agus i que gràcies a ell la seva vida s'omple d'històries divertides i ocurrents per a lectors a partir de 8 anys, de ritme àgil, estil directe que enganxen el lector.
Ep, hola, sóc l'Agus Pianola. Tu no ho sabies, però tard o d'hora ens havíem de fer amics. Fins fa poc jo era un nen relativament normal. Anava a l'escola, perdia redaccions, tonejava pizzas. Però el dia que vaig conèixer el senyor Flat, tot va canviar. Ah, és clar. Encara no saps qui és el senyor Flat, oi? Només et diré que és un monstre i que d'ençà que es va instal·lar a la meva habitació, el món no tan sols és més divertit. També és un lloc millor. Millor, però amb un munt d'embolics.
Amb uns entranyables personatges descrits amb humor, a través d'il·lustracions caricaturesques i jugant amb l'exageració. Perfecta combinació entre text i il·lustració que portarà els lectors a descobrir la màgia de la lectura. Nosaltres el recomanem i mai falla. Si voleu apropar els nens i nenes a la lectura, aquests llibres són una molt bona opció.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Jo vull ser molt respectuós amb el procediment que ens hem marcat, però en principi les indicacions que jo tinc és que es donen les condicions, però no vull anticipar res fins que no tinguem aquesta reunió bilateral a 3:45 i puguem prendre una decisió conjunta i comunicar-la.
És Salvador Illa, el ministre de Sanitat, en declaracions als matins de TV3. Com escoltàvem, dona per fet que les regions sanitàries de Barcelona i Lleida passaran demà a aquesta fase. Aquesta tarda ho oficialitzaran ell i la consellera Alba Vergés. Un cop això sigui una realitat, tot el país ja estarà en aquesta fase 3 i podria ser per hores, perquè el govern vol entrar a la nova normalitat abans de diumenge, que és, de fet, quan acaba l'estat d'alarma. Així podrà establir la seva pròpia regulació i, sobretot, controlar la mobilitat, un aspecte molt important a les portes de la revetlla de Sant Joan. És el dia 94 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, que finalitzarà, com dèiem, el 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimecres. Quim Torra assegura que hi haurà decisions extremes si el jutge condemna els Mossos de Sant Feliu Sasserra, Ana Ruiz.
Són 6 agents investigats per una agressió racista. El conseller de l'Interior ha explicat que els ha canviat de destinació i ara són oficines.
El Parlament aprova aquesta tarda la polèmica llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural.
Té els vots de Junts per Catalunya, Esquerra, el PSC, els Comuns i la CUP. El conseller Daniel Calvet defensa l'eina, però té el rebuig d'alguns alcaldes, sobretot el Pirineu.
La republicana Àdria Mazcunyan és des d'avui la nova alcaldessa de Sant Fruitós de Bages.
Avui s'ha fet el ple que ha rellevat l'alcalde Joan Carles Batanés, de Gent Fent Poble. Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC li han fet una moció de censura.
I el 15 de setembre començaran les multes a la zona de baixes emissions de l'àrea metropolitana.
Barcelona, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet i Sant Adrià sancionaran els vehicles sense etiqueta ambiental. Altres municipis metropolitans, com ara Sant Cugat o Sant Joan d'Espí, s'aniran incorporant a la iniciativa.
I en esports, avui arrenca València la fase final de la Lliga CB de bàsquet.
Comença amb un duel directe entre Barça i Joventut a partir de 3:45. Els blaugrana eren líders quan es va aturar la competició, mentre que la penya s'ha classificat al play-off pels pèls.
I fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer quin serà. Xavi, què ens expliques? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs de nou una jornada marcada per la inestabilitat i amb ruixats i alguna tempesta que pot afectar sobretot les comarques del Pirineu, Prepirineu i també interior de les comarques de Girona. La resta, la nubositat continua sent força abundant en general, malgrat que la temperatura en general, malgrat aquests núvols, continuarà sent molt suau, amb màximes al voltant de 19-24 graus a molts punts del país, però fins a puntes de 26-27-28 cap a les comarques de les Terres de Ponent i de la Vall de l'Ebre. De cara a demà ens creua una nova pertorbació que comporta precipitacions a pràcticament qualsevol punt al matí i a la tarda restringits en àrees de muntanya. Les temperatures demà tornaran a pujar i això sí, sembla que a partir del cap de setmana, sobretot ja a la jornada de diumenge, iniciaríem un període d'estabilitat meteorològica amb predomini del sol i una pujada significativa de la temperatura. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. El control de so hi tenim a l'Ivan López, la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella, per l'Anna Morgades i Vall d'Osera. Passen 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. El pas que, si res no canvia, faran demà les regions sanitàries de Barcelona i Lleida, un pas cap a la fase 3 i, en qüestió d'hores, cap a la nova normalitat. El govern vol que tot el país entri en aquesta nova normalitat abans que diumenge no s'aixequi l'estat d'alarma. Però anem a pams. De moment estem pendents de la reunió que aquesta tarda mantindran el ministre Salvador Illa i la consellera Albergés, on s'oficialitzarà que tota Catalunya queda en aquesta fase 3. Illa ho donava per fet en declaracions a TV3.
Jo vull ser molt respectuós amb el procediment que ens hem marcat, però en principi les indicacions que jo tinc és que es donen les condicions, però no vull anticipar res fins que no tinguem aquesta reunió bilateral a 3:45 i puguem prendre una decisió conjunta i comunicar-la.
El ministre també ha beneït la intenció que té el govern d'entrar a la nova normalitat les properes hores. Diu que té plena potestat per fer un pas que, de fet, ja han fet altres comunitats, com ara Galícia.
Més coses a l'espera d'aquest anunci que es produirà d'aquí a una hora o una cosa així. Seguim amb crònica política, ens ocupem de les sessions de control que hi havia aquest matí al Parlament i al Congrés dels Diputats. Al Parlament, les principals notícies han versat sobre els 6 Mossos d'Esquadra acusats d'una agressió racista a Sant Feliu Sasserra i, com no, una setmana més sobre la convocatòria d'eleccions.
Sí, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que demanarà l'expulsió del cos policial dels Mossos que van participar en l'agressió racista a un jove de 20 anys, al Bages. Ha afegit que ara aquests agents han deixat el carrer i treballen en oficines, però que seran expulsats un cop sàpiga i confirmin els seus noms.
Torno a dir, quan tingui els noms dels autors i dels encobridors, si n'hi han, exigiré l'expulsió immediata del cos. Quan tingui els noms, però ara entenc que són 6 persones que estan investigades i que desconec si les 6 estan implicades o si hi havia persones que allà no hi eren. Per tant, què he fet? Mesura preventiva tipificada com a greu de retirada del servei que estan prestant. I no estaran al carrer. Aquestes persones no estaran al carrer. Estaran a l'oficina.
Buch ha respost d'aquesta manera les preguntes formulades per Comuns i la CUP sobre el model policial del govern català.
I pel que fa a eleccions, per més endavant.
També durant la sessió de control al govern, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha deixat clar que no hi haurà eleccions catalanes a curt termini i ajorna la convocatòria dels comicis a la resolució de la crisi sanitària i econòmica.
Ara hem de reprioritzar els pressupostos. Ara tenim una batalla important amb l'Estat de recursos i espero que estiguin al nostre costat perquè vostès són part del govern espanyol. Per tant, depèn de vostès la solució dels recursos de Catalunya. I necessitem també encarar i encarrilar la sortida de la crisi social i de la crisi educativa perquè també serà molt important. Jo li asseguro que quan tinguem encarrilades totes aquestes solucions, perquè és ara on jo necessitem, i el govern de Catalunya necessita centrar-se al 100%, quan tinguem encarregades aquestes solucions, no tingui cap dubte que els ciutadans de Catalunya seran cridats a les urnes.
Ha estat la seva resposta la diputada de Catalunya Comú, Jéssica Albiach, que ha instat Torra a convocar eleccions davant els conflictes interns i les fissures entre Esquerra i Junts per Catalunya. A la pregunta del socialista Miquel Iceta sobre els dies addicionals necessaris per obrir les escoles al setembre i després de la pandèmia, el president català ha respost amb l'argument del dèficit fiscal de Catalunya respecte a l'Estat.
I després de la sessió de control a la Cambra Catalana s'ha fet el debat de la polèmica llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural, que es votarà aquesta tarda. Ho ha seguit el nostre company Jordi Casino. Jordi, bon dia, com ha anat?
Doncs bon dia. L'objectiu fonamental de l'agència ha de ser el de garantir el compliment de tota la legislació de natura d'aplicació a Catalunya, dotant-se de les eines necessàries, tant recursos humans com normatius imprescindibles per garantir la protecció de la biodiversitat. El conseller de Territori, Damià Calvet, assegura que l'agència permetrà cuidar millor el territori.
Fer, per exemple, dels espais naturals i dels parcs un motor de progrés i desenvolupament dels territoris que els acullen, com passa a altres països del seu entorn. L'agència ha de poder augmentar amb més recursos humans i materials la feina del personal que treballa en l'àmbit del medi natural, que ho fa sempre amb molta vocació, però que ara trobaran en aquesta agència una eina sòlida en la que també multiplicar la seva feina.
A banda de Junts per Catalunya, Esquerra, el PSC, els Comuns i la CUP també han anunciat el seu vot favorable després de recordar que un 15% dels hàbitats de Catalunya estan degradats i de denunciar que només un 1% dels propietaris gestionen més de la meitat dels boscos privats del país. Escolteu el diputat socialista Jordi Terrades.
La creació de l'agència, des del nostre punt de vista, reforçarà les polítiques públiques, possibilitant desplegar polítiques de conservació i de gestió alineades amb les actuals polítiques europees, que emmarquen l'estratègia europea de recuperació de la biodiversitat en l'horitzó 2030 i que necessàriament s'haurà de concertar amb la participació de tots els sectors de les àrees rurals implicades.
L'agència neix amb el vot contrari de Ciutadans i el PP, que consideren que el projecte atempta contra la propietat privada i per manca de consens. Francisco Javier Domínguez és diputat del Partit Taronja.
Confundir el consenso parlamentario, un número determinado de diputados que puedan sumar una mayoría, con el consenso en el territorio. Y ahora resulta que les han crecido los enanos y tenemos un problema real de consenso y la agencia no es bien recibida por una gran parte del territorio y de sectores.
El Consell de Direcció de l'Agència, el govern hi tindrà una representació del 51% i els municipis, el sector primari i el sector ambiental, la resta.
Gràcies, Jordi. Aquesta tarda n'estarem pendents, ho anirem seguint. Ara ens situem al Congrés dels Diputats, on aquest matí, com us dèiem, doncs, també hi havia sessió de control. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el 16 de juliol es farà un acte oficial de record a les víctimes de la Covid-19 i la vicepresidenta Carmen Calvo s'ha referit a la reactivació de la taula de diàleg amb Catalunya. N'estava pendent la Montse Hidalgo. Montse, bon dia, com ha anat això?
Bon dia. L'anunci de l'acte d'homenatge el 16 de juliol ha permès Pedro Sánchez diluir les crítiques de l'oposició com la de Pablo Casado, qui l'ha acusat d'amagar víctimes.
¿Y usted qué hace? Critica a los jueces, pone de fiscal a una comisaria política, oculta 16.000 víctimas.
No se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere, y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
La tensió s'ha repetit entre Cayetana Álvarez de Toledo i la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sobre la mesa de diàleg amb Catalunya.
¿Han suscrito ustedes un pacto ultra a costa de la convivencia y a cambio del poder? Contéstenos, por favor, ¿van a convocar la mesa exigida por Esquerra?
Señora Álvarez de Toledo, la respeto a usted tanto porque tiene un escaño por Barcelona, por Cataluña, que sería una de las grandes obligaciones que tendría usted aquí, encontrar a través del diálogo democrático una salida a la situación de Cataluña, si vamos a convocar la mesa de diálogo.
Calvo, que no ha concretat la data de la reunió, ha demanat respecte parlamentari als pactes de govern.
Gràcies, Montse. Més política. Anem ara fins a Sant Fruitós de Bages, on aquest migdia s'ha fet el ple que ha rellevat l'alcalde Joan Carles Batanés de Gent Fent Poble. Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC li han fet una moció de censura que li ha acabat atorgant la vara a la republicana Àdria Mazcunyan. Connectem en directe amb Ràdio Sant Fruitós amb el nostre company Joel Penya. Joel, bon dia, com ha anat?
Bon dia, doncs sí, després d'una hora i 20 minuts de ple, sobre la 1:20 al migdia, l'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet efectiu el canvi d'alcaldia. El regidor de major edat de l'Ajuntament, Vicenç Llorenç, de Junts per Sant Fruitós, ho anunciava així després de les votacions.
La moció de censura ha resultat aprovada i, en conseqüència, cessa com a alcalde el senyor Joan Carles Batané Sobirana i resulta elegida l'alcaldessa, la senyora Àdria Mazcunyan i Claret.
Tot plegat després d'un ple tens amb retrets entre els grups que ara formen l'equip de govern i Gent Fent Poble. Uns retrets que s'han estès al carrer, on els concentrats que protestaven contra la moció han rebut entre crits i xiulades Esquerra, Socialistes i Junts. Una cridària que es mesclava amb els aplaudiments dels partidaris del nou equip de govern. Finalment, els 7 regidors dels 3 grups municipals han anat fins a l'Ajuntament, seguits per un grup d'uns 50 manifestants que en demanaven la dimissió i unes noves eleccions municipals a Sant Fruitós de Bages.
Gràcies, Joel, des de Ràdio Sant Fruitós. Molt bona feina. Encara en política municipal, atenció a les paraules de la regidora de Seguretat de Badalona. Irene González posa en dubte l'augment de la delinqüència que la setmana passada denunciava l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. González sosté que no hi ha hagut més delictes durant el confinament. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb ella. Emma Teixidor, bon dia. Ens expliqueu què ha dit?
Bona tarda. Segons la regidora de Seguretat, les dades trimestrals amb què treballa l'Ajuntament de Badalona indicarien una baixada d'aquest tipus de crims, ja que, argumenta González, la Covid-19 ha fet que la majoria de comerços no hagin obert de cara al públic. Escoltem la regidora de Seguretat de Badalona, Irene González.
Bueno, llama la atención estas declaraciones de la señora Parlón cuando los datos que nosotros tenemos es que todo lo contrario. Han bajado estos delitos. Y además tiene bastante lógica, ya que con el tema del COVID los establecimientos han estado cerrados. Entonces, pues no sé, igual tendríamos que preguntar a la señora Parlón cuántos comercios ha tenido abiertos en Santa Coloma para que se haya producido este aumento de delitos.
Tot i això, González coincideix amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet en la necessitat de reforçar les plantilles locals dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, l'Ajuntament de Badalona ja ha demanat al conseller d'Interior, Miquel Buch, un augment d'efectius policials per controlar el litoral badaloní. I és que, segons la regidora de Seguretat, de cara a l'agost es preveu una afluència massiva de visitants d'altres municipis a les platges de Badalona.
Gràcies, Emma, de Radio Ciutat de Badalona. Seguim el 15 de setembre. Barcelona i altres quatre municipis metropolitans, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet i Sant Adrià, començaran a multar els vehicles sense etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit que circulin per la zona de baixes emissions, entre rondes. Altres ciutats metropolitanes, com Sant Cugat o Sant Joan d'Espí, s'hi sumaran progressivament a aquesta iniciativa.
L'àrea metropolitana també ha decidit ampliar la moratòria prevista en el cas dels autònoms i s'ha ampliat el límit econòmic per poder acollir-se a les excepcions previstes. Recordem que el règim sancionador a la zona de baixes emissions havia d'entrar en funcionament l'1 d'abril, però la pandèmia ha ajornat el calendari previst. Ara, amb la implantació de la nova normalitat i l'increment detectat en l'ús del cotxe privat, els ajuntaments fan d'aquesta eina una manera de mantenir sota control la contaminació de les ciutats, segons el volgut destacar el vicepresident de Mobilitat, Antoni Poveda.
Per nosaltres, per l'àrea metropolitana de Barcelona, la zona de baixes emissions ha vingut a per quedar-se, per aprofundir-la, perquè, a més, és una de les eines que tenim les administracions locals per reduir aquesta contaminació atmosfèrica.
Poveda reunirà aquesta setmana amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos, per estudiar mesures a favor de l'ús de la bicicleta en la recerca d'un model semblant als ajuts anunciats per a la compra de cotxes. Recuperar la confiança de la gent pel que fa al transport públic, tot i el coronavirus, és l'altra de les línies de treball abans del retorn complet de la normalitat.
Passa un minut de 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Salvador Illa dona per fet a TV3 que les regions sanitàries de Barcelona i Lleida passaran demà a fase 3.
I aquesta tarda ho oficialitzaran ell i la consellera Alba Vergés. Un cop això sigui una realitat, el govern vol que tot Catalunya entri a la nova normalitat abans de diumenge.
El Parlament aprova també aquesta tarda la polèmica llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural.
I té els vots de Junts per Catalunya, Esquerra, PSC, els Comuns i la CUP. El conseller Damià Calvet defensa l'eina, però té el rebuig d'alguns alcaldes, sobretot al Pirineu.
I ara us ho dèiem, atenció a la data, el 15 de setembre començaran les multes a la zona de baixes emissions de l'àrea metropolitana.
Barcelona, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet i Sant Adrià sancionaran els vehicles sense etiqueta ambiental. Altres municipis, com Sant Cugat o Sant Joan d'Espí, s'aniran incorporant a la iniciativa.
Continuem, ho fem parlant de turisme. Les administracions fan pinya per presentar Catalunya com una destinació turística segura. Això és el que s'ha vist a la inauguració de la Cimera Virtual de Turisme i Economia de Barcelona, que es fa avui i demà, i on la Generalitat, per cert, també ha tornat a demanar la pròrroga dels ERTOs més enllà del 30 de juny, com una empenta, diuen, per ajudar també el sector turístic. El nostre company David Navarro estava pendent d'aquesta inauguració. David, bon dia, què ens en destaques?
Bon dia, doncs, la primera edició de la Cimera gira al voltant dels efectes de la pandèmia sobre el turisme. En aquest sentit, la presidenta de la Diputació, Núria Marín, considera que la seguretat és ara un nou atractiu.
Hemos sufrido, como todo el mundo, el impacto, ¿no?, de la COVID-19, pero estamos ya en pleno funcionamiento para reactivar nuestros pueblos, nuestras ciudades, para que nuestra ciudadanía recupere su actividad y su empleo, para que nuestro turismo empiece a ofrecer de nuevo sus numerosos atractivos, ahora con un nuevo imprescindible sello de seguridad sanitaria.
La trobada també tracta els efectes econòmics de la crisi, i així el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat suport per a les empreses turístiques.
Creemos que es importante poder alargar los expedientes de regulación de empleo temporales, los ERTEs, más allá del 30 de junio, especialmente en algunas industrias como la turística o la verdad, en su sentido amplio, alojamientos, restauración, todo el ámbito de ocio, en los que la recuperación por la naturaleza de la actividad que se desarrolla no será tan inmediata.
Una cimera de dos dies amb intervencions, ponències i taules rodones via streaming que es poden seguir via YouTube.
Gràcies, David. Continuem i ho fem amb el balanç que avui també feia el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, balanç de les actuacions que s'han impulsat per facilitar la regeneració natural del bosc, que ara farà un any del gran incendi que van patir. Connectem amb Canal Terres de l'Ebre. Susana Casas, bon dia. Quin és el balanç, doncs, que fan?
Hola, bon dia. Doncs balanç satisfactori, però també promeses incomplertes a la Ribera d'Ebre un any després de l'incendi que, recordem, va afectar les comarques de la Ribera d'Ebre, Cirà i les Garrigues, i va calcinar 6.000 hectàrees, sobretot en terme de flix. Després de la parada obligatòria pel coronavirus, han reprès els treballs de regeneració de la zona cremada. El Consell Comarcal, l'Ajuntament de Flix i la Diputació de Tarragona han impulsat plans d'ocupació que han suposat la contractació d'una seixantena de persones. S'estan fent tasques d'una banda de prevenció, obrint camins i netejant zones de risc. En paral·lel, també s'està retirant la fusta cremada i hi ha projectes de rec sobre la taula. Els alcaldes de Vinebre, la Torre de l'Espanyol, el Frig i la Palma d'Ebre valoren positivament totes aquestes tasques. Lamentem, però, un any després, la lluita contra el despoblament i l'aposta pel territori segueix igual, és a dir, al punt de partida. Li exemplifiquen amb dos casos recents. Un, com s'està impulsant la nova Agència Catalana de la Natura, i l'altre, tots els projectes solars i eòlics planificats en la comarca.
Gràcies, Susana. Més coses. Parlem ara de piscines, de la consulta popular que faran a les Borges i a Juneda per decidir si obren les piscines municipals aquest estiu. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau.
Els ajuntaments de les Borges Blanques i Juneda han acordat dur a terme de manera simultània consultes populars vinculants per a decidir si obren les respectives piscines municipals aquest estiu 2020. Des del passat dilluns fins al pròxim 22 de juny, les persones empadronades a la capital garriguenca que siguin majors de 16 anys podran exercir la seva participació. Escoltem a la regidora d'Esports de les Borges Blanques, Maricel Viladoms.
Aleshores han dit que, clar, si no tenim un mínim de carnet, no es poden obrir. Llavors, per això vam decidir amb Juneda, que són els dos pobles més grans que hi ha aquí, fer la consulta aquesta. I nosaltres, bueno, volem obtindre 600 carnets, com a mínim. Cada any fèiem 1.500. Hem demanat, pues, un mínim per poder cobrir els tres torns que aniria a la piscina, que serien de 200 cada torn, és l'aforament que nosaltres tenim aquí ara.
Enguany, l'assistència de cada persona usuària estarà limitada a una de les tres franges horàries de bany establertes amb un màxim de 200 persones a cada una d'elles. Entre les 10 i la 1 del migdia, entre 2:15 i 2:45 de la tarda i entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Després de cada franja es procedirà a netejar i desinfectar tot el recinte perquè les següents persones usuàries el trobin tot correctament.
Gràcies, Ferran, des de Ràdio Rosselló. I abans d'anar a Cultura, continuem parlant de piscina. Situem-nos a Tàrrega, on l'Ajuntament i el Club de Natació busquen solucions al tancament obligatori de la piscina coberta. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau.
Després de reunir-se ahir al vespre a les dues parts, l'Ajuntament de Tàrrega va transmetre al club que ha establert contactes amb d'altres consistoris de la Plana de Lleida per mirar d'encabir els nedadors federats i no aturar la seva activitat mentre durin les obres. L'equipament no podrà reobrir les portes fins a la primavera vinent davant la necessitat de fer-hi millores per garantir la salut de les persones usuàries, segons les conclusions d'un informe tècnic encarregat davant la nova situació de pandèmia. Hi ha l'obligació d'instal·lar nous equips de cloració, ventilació i climatització, a més de substituir la deshumectadora. Silveri Caro és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tàrrega.
La resposta d'aquests ajuntaments ha sigut positiva. Hem d'acabar de concretar l'oferta exacta, ho passarem a connotació, perquè creiem que aquesta segurament és l'única sortida viable en el temps que duri les obres.
Des del Club Natació, la seva presidenta, Maite González, ha explicat que la mesura proposada per l'equip de govern implicaria un desplaçament de nedadors amb un cost addicional, que molts pares ja han dit que no estan disposats a assumir i que es plantegen de causar baixa del club.
Gràcies, Aleix, des de Ràdio Tàrrega. Arribats a aquest punt, fem un apunt cultural, l'apunt cultural d'aquest dimecres, que ens porta a parlar de la programació del Festival Poesia i Més d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Gemma Roig, bon dia. Quin és el cartell?
Bon dia. El Poesia i Més ha decidit no renunciar a aquesta 15a edició, tot i que es farà amb un format híbrid, a mig camí entre concerts presencials amb un aforament més limitat i actuacions retransmeses en directe via streaming. El director del festival, Eduard Escofet, diu que l'objectiu és reivindicar ara més que mai el paper de la cultura i el fet que el Maresme no es quedi sense un festival d'aquestes característiques.
Per assegurar, diguem-ne, unes condicions òptimes, doncs hem hagut de
de concentrar tot el festival a Caldes d'Estrac i combinar també formats presencials amb formats en línia, formats en streaming.
El festival arrencarà el dia 2 de juliol a Canet de Mar amb l'espectacle de Guim Valls, Marina Gerlop i Blanca Llum Vidal, un festival que comptarà amb músics i bandes com Mishima i poetes com Bernardo Achaga o Josep Pedrals. Arenys de Mar presentarà l'espectacle del pròxim 9 de juliol des de la Fundació Palau amb un recital d'Estel Soler i Jordi Busquets.
Gràcies, Gemma, des de Ràdio Arenys. Tot seguit, als esports. Connectem amb l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
La fase final de la Lliga ACB de bàsquet comença amb un duel directe entre els dos equips catalans en competició, el Barça i el Joventut de Badalona, que començarà en poc més de mitja hora a partir de 3:45. Els blaugranes eren líders quan es va aturar la competició, mentre que la penya s'ha classificat pel play-off amb l'última plaça que donava accés. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica en Ferran Vinaixa.
El Joventut s'estrena aquest migdia a la Fonteta de Sant Lluís en el primer partit de la final a 12 de la CB i en un derbi català contra el Barça. Els verdinegres arriben a la cita sense pressió perquè ja tenen a la butxaca el bitllet per l'Eurocup i amb les baixes dels estatunidencs Luke Arangodi i Tony Wotten, però volen donar la cara amb la plantilla més jove de la final a 12, amb una mitjana de 24 anys i que compta amb fins a 7 jugadors del planter. El tècnic Carles Durant assegura que és una oportunitat per tots.
Jo crec que estem bé, és cert que hem perdut els nostres dos jugadors americans, però bueno, jo crec que el potencial també el podem recuperar amb la il·lusió, no?, i amb l'esforç de tot l'equip.
El partit entre el Joventut i el Barça es jugarà a partir de 3:45 de la tarda i serà el primer partit a ACB després de 100 dies des del darrer partit per l'aturada conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
I l'esport català estima que ha deixat d'aportar 921 milions d'euros de valor afegit brut a causa de la pandèmia i demana màxim suport a les administracions per capgirar una situació que considera molt preocupant. Avui la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, el sector privat de l'esport i la Secretaria General han avaluat l'impacte de la pandèmia i han llançat propostes per reflotar el sector. Des de la Secretaria de l'Esport, el seu responsable Gerard Figueres ha destacat que ara més que mai cal impulsar el projecte dels Jocs Olímpics d'hivern Pirineus-Barcelona.
Quan Catalunya i el conjunt de l'Estat són una destinació eminentment turística i han patit tant a nivell internacional l'afectació del Covid, el que necessitem és enviar missatges al món de que estem preparats per tornar a rebre gent i creiem que optar a un dels més importants esdeveniments internacionals com els Jocs Olímpics seria, sens dubte, un missatge inequívoc.
I a nivell de dades concretes s'ha explicat que els clubs han deixat d'ingressar més de 300 milions d'euros, que el 73% dels treballadors del sector han patit un ERTO i pel que fa a les propostes de futur es vol impulsar la fusió de clubs perquè siguin més forts, insistir en la llei de mecenatge i lluitar per un IVA reduït. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. És el resum esportiu d'aquest dimecres. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Nutrició amb Laura Crosas.
Com regular el trànsit intestinal? Podria ser que estiguéssiu patint restrenyiment per 3 causes diferents i, per tant, s'hauran d'aplicar diferents solucions. En el primer cas, el viure una situació estressant, de preocupació, incertesa o fins i tot de por, fa que patim emocions que ens alteren la microbiota i ens provoquen restrenyiment i, a l'inrevés, que aquesta dificultat d'anar de ventre ens faci sentir pesats i de mal humor. Hem de procurar revertir l'estat anímic, procurant realitzar tècniques de relaxació o d'alliberació, com meditar, practicar esport o ioga, o ballar o cantar, o qualsevol activitat que us produeixi benestar. També podem assegurar l'aport a la nostra dieta d'alguns aliments que ens ajudaran a regular els nivells de dopamina i serotonina implicades en el manteniment d'un bon estat anímic. Alguns exemples en són el plàtan, la poma o l'alvocat, els fruits secs com les ametlles i les nous, les llavors de chia, sèsam, lli, girassol o carbassa, la remolatxa, el cacau pur o la xocolata negra mínim 75% cacau, o el peix blau petit o els ous, o condimentar els plats amb cúrcuma. Per altra banda, és molt important la hidratació. Si us costa l'aigua sola, podeu fer caldos vegetals, infusions o aigua saboritzada i oblideu-vos de les begudes alcohòliques com la cervesa o el vi. A més, la nostra microbiota necessita alimentar-se de fibra soluble i, per tant, heu de mantenir una dieta rica en fruita i verdura i que aquesta hi sigui present tant al dinar com al sopar. Finalment, cal que seguiu mantenint-vos actius, sigui pujant i baixant escales o realitzant alguna activitat física. Per tant, les solucions que teniu si patiu restrenyiment són beure més aigua, per exemple, un 2 gots abans de dinar i sopar, establir horaris per reeducar l'organisme i adoptar una postura que afavoreixi el buidament, augmentar el consum de fruita i verdura de la dieta, fer exercici físic i, si tot això és insuficient, podeu optar per suplementar amb un bon probiòtic o fer algun tractament natural, com suc pur d'aloe vera en dejú, o prendre pel matí, abans de l'esmorzar, una cullerada de sopera de llavors de lli remullades en un got d'aigua tota la nit.
La xarxa de comunicació local.